El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 15è Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres col·laboradors de sempre, per una part els nostres advocats particulars, en Cels Naranjo i en Francesc Toro.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
De què ens parlareu avui?
Bé, doncs avui us portem un tema que en les darreres setmanes ha tingut bastant ressò mediàtic, que és el d'un menor de 13 anys que va entrar en un institut, l'Institut Joan Fuster, i va lesionar diferents persones i inclús va acabar amb la vida d'un dels professors. I bé, i ha tingut precisament doncs, bastant ressò mediàtic per les circumstàncies especials del cas, però bé, ara explicarem més concretament.
I també tenim la filosofia amb l'Adrià Giró. De què ens parlaràs avui, Adrià?
Hola, bona nit. Doncs avui parlarem d'un filòsof del segle XX, Jean-Paul Sartre, on intentarem fer i definir el que considera aquest filòsof per llibertat i pel que, per consegüent, intentarà dir que ser lliures implicarà ser responsables de les nostres accions. I bé, debatrem això i parlarem sobre la llibertat.
I a més també parlarem amb el Quartet Croc, un quartet d'acordions de Donòstia, en què hi toca una salonina, la Maria Mogas, i que demà dissabte a les 12 fan un concert a la Sala Petita de l'Ateneu. Així que un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 8 de maig com avui de fa uns quants anys. El 589 s'iniciava el tercer concili de Toledo. El 1701 les Corts reconeixien a Felip V de Borbó com a rei d'Espanya. El 1828 naixia John Henry Durant, fundador de la Creu Roja i Premi Nobel de la Pau el 1901. El 1847, Robert Thomson va patentar un dels primers pneumàtics per vehicles. El 1880 moria l'escriptor realista francès Gustave Flaubert. El 1887, John Seath Pemberton inventa la Coca-Cola. El 1895, la Xina cedeix Taiwan al Japó. El 1933, Gandhi començava una vaga de fam de 3 setmanes. El 1970, els Beatles publicaven el seu disc Let It Be. El 2005, la família reial anunciava el naixement de la infanta Leonor. Avui al Cafè de Punt Set Ràdio ens visita el Quartet Croc, un quartet d'acordions de Donòstia, però amb arrels a Sant Celoni. Demà al matí estaran tocant a la Sala Petita de l'Ateneu, però avui ens han agafat el telèfon per xerrar una estona sobre música, acordions i el que faci falta. Ells són la Maria Zubimendi, el Narciso Jiménez, la Olga Morral i la Maria Mogas, que és de Sant Celoni. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Ho teniu tot a punt ja pel concert de demà?
Sí, sí, ja està tot a punt i preparat.
Ha anat bé el viatge des de Donòstia?
Bueno, sí, són unes quantes horetes de camí, però bueno, va bé per repassar i tenir la ment tranquil·la.
I a tu, Maria, que toques a casa, et fa especial il·lusió aquest concert?
Home, sí, sempre, perquè mai havia tocat abans i sempre m'agrada tocar i que la gent del poble m'escolti.
És la primera vegada que toques a Sant Celoni?
Sí, exacte, sí, sí. Mai abans havia pogut tocar.
Hi ha nervis, alguna cosa especial, més ganes del que seria normal?
Bueno, sempre el poble influeix una mica, perquè la gent que et coneix et veu i amb la gent que amb la que he anat a l'escola tota la vida pues et veuen i una mica de nervis, però bueno, bé, el que és normal en un concert.
I bé, demà, per als qui no ho sàpiguen i vinguin a l'Ateneu, tocareu obres de Xavier Montsalvatge, Joan Guinjoan, Lazcano, Albert Cerdà, Domínguez. Em crida l'atenció, si no m'equivoco, que heu fet un repertori, aquesta vegada, amb només compositors estatals.
Sí, perquè aprofitem aquest viatge aquí a Catalunya a fer un concert a Barcelona dins del cicle de música contemporània amb Albert Cerdà i així ens van demanar doncs, que si podia ser féssim un repertori més basat en la música catalana. Bueno, i al final hem hagut d'ajustar una mica i interpretar alguns compositors nacionals.
Vosaltres sou un quartet d'acordions, una formació que, bé, jo no hi entenc especialment, però diria que no és especialment habitual. És difícil trobar obres pensades o que es puguin adaptar a un quartet en què només hi ha acordions?
Bueno, bàsicament, quasi totes les obres que interpretem són escrites per acordió, tot i que el repertori escrit i composat és molt poc. Per un recompte que hem anat fent, deuen haver un total de 6 obres escrites. Però llavors l'adaptació pot ser més fàcil de qualsevol obra i si no també sempre com farem en el concert de demà interpretarem dues obres a duo d'acordions.
Quines obres ens fareu a duo?
Les tres petites peces de Xavier Montsalvatge, que l'interpretarem Maria Suïdendi i jo, i el duo d'Albert Cerdà, Mimètic, que l'interpretarà l'Olga i el Narciso.
Si et sembla, també parlem de vosaltres, al quartet, perquè és una cosa curiosa, em crida l'atenció, perquè sou la Maria Zubimendi d'Euskadi, el Narciso de Múrcia, la Olga, que és de Cerdanyola, i tu de Sant Celoni. Ben bé, de quatre llocs diferents. Com us vau conèixer?
Doncs hem coincidit tots a Musiquen, al Centre Superior de Música del País Basc, que estem estudiant aquí el grau superior en acordió amb el professor Iñaki Alberdi. I llavors vam començar a tocar junts amb l'assignatura de música de cambra, i allà ens vam conèixer, vam començar a estudiar l'obra Croft d'Uros Royko. I a partir d'allí doncs, ens va agradar la formació, ens enteníem els quatre, i ha estat a partir d'allà que hem començat a un projecte doncs, amb ganes de potenciar una mica aquesta formació no gaire habitual al quartet d'acordions, i potenciar doncs, que compositors d'aquí puguin escriure i estan col·laborant amb companys de composició. Per exemple, l'última obra que tocarem en el concert és un quartet d'acordions i trombó, que és una obra que ha escrit un company nostre que estudia composició aquí a Musiquene també. I bueno, això és, diguem-ne, una de les primeres aportacions que fem nosaltres com a quartet. I ens fa molta il·lusió pues, poder estar demà aquí amb vosaltres, amb Sant Celoni, i ensenyar la feina que estem fent aquí al País Basc.
I nosaltres, que estem encantats de rebre-us, i també el projecte aquest que teniu del quartet és un projecte que, com ens dius, neix a partir de la vostra coincidència a Musiquene, al País Basc, i la idea és que aquest sigui un projecte per complementar els vostres estudis o que tingui continuïtat en el temps?
Doncs no, la veritat és que ens agradaria continuar perquè veiem que té moltes sortides i al final és una cosa innovadora que no n'hi ha gaires de quartets d'acordions que decideixin doncs això, tocar i mostrar la formació com a tal. Sí que un quartet, de, per exemple, de corda, un quartet de saxofons, és una formació doncs, molt habitual, i vam trobar que en cas del quartet d'acordions que es podia jugar molt amb un efecte especial amb cada... Llavors, una mica, la feina que mostrarem demà aquí és tot aquest efecte... Bé, bueno, generalment en les obres tota una visió així especial del so.
Perquè estàs dient que de quartets d'acordions no n'hi ha gaires, però a banda de vosaltres, coneixeu més formacions que facin alguna cosa similar al que esteu fent i al que ens portareu demà?
De quartets d'acordió, sí, només en coneixem alguns, però no a Espanya, sinó, per exemple, ens va contactar un quartet d'Alemanya per demanar-nos una partitura, la partitura de Croch, que demà interpretarem, i no tenim més coneixement de formacions de quartets d'acordió que es dediquin a la música contemporània i també a intentar que compositors escriguin per aquesta formació. I també potser aquest interès que tenim amb els compositors perquè escriguin música per nosaltres ve una mica també del nostre professor, que sempre és Iñaki Alberti, que s'ha dedicat a aquest objectiu.
I bé, si em permeteu, ara mateix ho estem comentant, l'acordió és un instrument que potser no és dels més populars a l'hora d'aprendre música. Penses en la gent que comença i es tiren cap a instruments com la guitarra, el piano, el violí, o la trompeta, o... Vaja, que normalment no escolleixes un acordió. Per què us vau decidir a tocar-lo?
Jo vaig decidir, pues, sincerament, per la meva àvia, perquè vaig començar com a primer instrument al piano i estava aquí a Sant Celoni i vaig començar fent el primer any piano amb el meu germà, i l'any següent havia d'escollir un instrument secundari, i la meva àvia tenia un instrument que li havia deixat el seu besavi de Cuba, que era un acordió, i així vaig començar jo, i vam portar a l'escola de Sant Celoni una professora que em donés classes d'acordió perquè ningú ho havia demanat abans, i així vaig començar. Ara parlarà la Maria Zubimendi a explicar com i per què va escollir ella l'acordió.
Bueno, en mi caso siempre me ha gustado la música. Desde pequeñita, cuando ha habido algún concierto en el pueblo o alguna banda o lo que sea, pues me ha gustado ir. Y sí que es verdad que no escuchaba el acordeón en esos sitios al que iba, pero cuando cumplí 4 años me regalaron un acordeón de juguete, Y bueno, pues empecé a tocar un poco, pues que sí, jugando y así, y al final pues me fue gustando y a los 7 años o así pues les dije a mis padres, oye, quiero estudiar acordeón. Y así empecé. Y bueno, aquí seguimos. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Narciso.
Hola.
Hola.
Pues bueno, yo empecé con el acordeón realmente un poco por casualidad. Porque en el, cuando yo entré pequeño en el conservatorio con 7 años, hacían una prueba para un poco pues qué es lo que sabían los niños de música, un poco como juegos, ¿no? Y luego, pues por los resultados, los instrumentos que yo tenía para elegir eran varios, entre ellos el acordeón. Y bueno, pues un poco entre mi madre y yo, pues elegimos, venga, a ver qué tal, porque en Murcia no es un instrumento muy común, ¿eh? No hay mucha tradición de acordeón como puede haber más en Cataluña o en el País Vasco. Y fue un poco así por casualidad y pues poco a poco me fue enganchando, gustando cada vez más y pues también aquí estamos ahora, para adelante, o sea, ahora encantado, claro.
Claro que sí.
Le paso a María.
Y jo m'imagino, o almenys tinc aquesta sensació, em fa la pinta que l'acordió deu ser un instrument molt sacrificat. Per exemple, vosaltres quantes hores diàries assageu?
Doncs ara ja a superior estudiem el 86 hores, però en veritat, al final el món de la música és un món sacrificat i no només quan estàs estudiant, sinó al llarg de la vida, perquè és un estudi continu i mai deixes de saber-ho tot. Així que no és especialment més sacrificat que qualsevol altre instrument de música.
I a banda, vosaltres, si no ho he entès malament, teniu l'acordió, el quartet Croc, però també estudieu a Musikene, que esteu cursant, de fet, uns estudis universitaris. Com es compagina això amb poder assajar i portar els estudis al dia i poder arribar a tot?
Bueno, en realitat, el grau superior que estem estudiant de música té equivalència a un títol universitari i en si tenim menys assignatures, que aquestes assignatures compten en les hores d'estudi que s'han de fer a casa. Llavors, cada assignatura en si té bastants més crèdits dels que poden tenir una assignatura en una universitat. Llavors, més o menys, el primer any es tenen unes 14 assignatures i els altres anys 13 o així, amb el qual les hores d'estudi tens més hores d'estudi perquè tens menys hores de classe, perquè ja es compta amb aquestes hores que passaràs a casa estudiant. Llavors, tampoc és tan difícil de compaginar si t'organitzes bé.
També hi ha un parell de coses de l'acordió que sempre m'han cridat l'atenció. La primera és que, si no m'equivoco, ja em corregireu que vosaltres en sabeu més, hi ha dos tipus d'acordió. Una és l'acordió cromàtic i l'altra el diatònic. Ho dic bé, això?
Bueno, sí, hay dos tipos de acordeón. El cromático es al que nos dedicamos nosotros, que bueno, es un poco el acordeón que se encarga de tocar el repertorio contemporáneo clásico. Y el diatónico, pues tanto en la zona de Cataluña como en el País Vasco tenemos la triquitixa. Es un acordeón que suena una nota al abrir el fuelle y otra nota al cerrar. Y se utiliza para tocar más música popular, música celta, aquí pues fandangos, ariñarín, música más de baile y de plazas y de romerías. Esa es un poco la diferencia.
I una altra cosa que m'imagino que la gent no deu tenir en compte és que, si no m'equivoco, els acordions pesen bastant més del que sembla. Quant pesa un acordió?
Doncs, a veure, els acordions amb els que nosaltres toquem sí que pesen bastant, però perquè ja són acordions d'últim nivell i dels més professionals que hi ha al mercat. Pesen al voltant de 13 quilos. De totes maneres, per nens petits, quan comencen a estudiar, hi ha acordions més petits, que pesen menys, i tot adaptat també al cos, perquè al final de l'acordió, com molts dels instruments, com pot ser el violí, n'hi ha de diferents tamanys per les persones, i evidentment de diferents pesos.
I, per exemple, els que porteu vosaltres, quan pesen?
Pesen això, al voltant de 13 quilos. El meu, que és un model anterior al que tenen l'Olga, el Narciso i la Maria, pesa 12 quilos i el seu deu pesar uns 13 i pico, que ja són, però el fet de tocar assentats no es nota tant. Es nota en els braços i en l'esquena, però bueno, ja acostumats que estem.
I què, com teniu els braços i l'esquena, doncs?
Quasi com nedadors, però bueno, tot és el que se'n diuen gajes de l'oficio.
I tant. Vosaltres, que sou gent que ara m'estàu dient que la música és un món sacrificat, però que també sou músics joves i talentosos, com veieu el futur en el món de la música?
Bueno, la meva opinió és que en el moment en el que estem tot és i serà difícil, i buscar i trobar feina ho serà. I què més que intentar-ho amb el que t'agrada i fent música, vull dir. Crec que és igual de difícil trobar feina sent mestre que sent periodista, que sent música, així que, bueno, ja s'intentarà i a moure el món de la música, per què no?
I jo sempre, a la gent que us dediqueu a la música, us he tingut molt de respecte i molta admiració, perquè és una cosa que em sembla molt difícil, que jo les vegades que ho he intentat he fracassat, i no sé si creieu que veritablement la societat, la gent us valora, el carrer diu, ostres, aquesta gent són músics, fan una cosa important, necessària, no sé com ho veieu.
Bueno, és una pregunta molt difícil de respondre. Evidentment, estudiar música exigeix moltes hores, o sigui, és una feina que exigeix molta dedicació. Llavors, clar, mai saps exactament de tot, quan et poses dalt de l'escenari, de tot el que tu mostres, què és el que arriba a la gent, no? Què és el que reben. Però, bueno, al final el que es tracta és de fer art, és de dir coses, no?, amb el que estem fent i, bueno, independentment de si es valora més o menys, si estem aquí i hem arribat on estem i seguim treballant aquí és perquè necessitem dir coses i això es tracta.
I, si us sembla, també, abans d'acabar, parlem una mica del repertori que porteu demà, que, com hem dit abans, és un repertori de músics nacionals i, a banda, és un tipus de música, és música contemporània, que potser la gent, inclús els que vinguin del món de la clàssica, potser no està tan acostumat a sentir. Com creieu que la gent pot rebre la música que ens oferireu demà?
Pues lo importante, creemos nosotros, es que vayan con una mente abierta y sin esperar nada, porque si ya vas esperando algo, si no es por mucho que tengas buenas expectativas, si luego no es lo que tú piensas, ya puedes recibirlo bien o no. En cambio, si vas con la mente abierta a lo que sea, yo creo que la gente va a disfrutar, porque es algo que realmente no hay muchas oportunidades de escuchar un concierto de acordeones tocando este tipo de música, y creo que puede ser una experiencia enriquecedora para todos, tanto para el prio como para nosotros, poder tocar en un sitio en el que nunca hemos tocado. Y yo creo que eso, si van con una mentalidad abierta, van a disfrutar tanto como nosotros, creo yo, sí.
Perquè no sé si creieu que a vegades la gent, els que ens agrada la música, tenim tendència a tancar-nos amb els nostres estils, el que ens agrada, i a vegades sembla com que la gent costa que obri la seva oïda, i crec personalment que és un exercici molt sa que hauríem de fer tots més sovint.
Sí, jo estic d'acord amb el que dius, però en definitiva això també passa en la vida en si, quan la gent sempre agafa els mateixos camins per fer un trajecte, i moltes vegades es pot dir, per què no fem un camí alternatiu? Doncs aquí està la qüestió, en no tancar-se de ment i escoltar música nova sense crèdit abans en Narcís, o sense marcar-se objectius ni tancar el que anem a escoltar. És simplement a veure què ens poden oferir i d'això es tracta.
I tant que sí. Doncs Maria Mogas, Maria Zubimendi, Narciso Jiménez, Olga Morral, el Quartet Croc. Aquí el que feu, us agraïm molt que ens hagueu agafat el telèfon, que hem xerrat una estona sobre música i sobre acordions. I només recordar a tota la gent que ens estigui escoltant que demà no dubtin a anar a la Sala Petita de l'Ateneu, és a les 12 del migdia, que hi vagin, que s'ho passaran bé, que descobriran música diferent, molt bona, molt interessant, i que no se'n penediran.
Doncs res, moltes gràcies, Col, per la teva entrevista i per el teu temps. Gràcies.
A vosaltres. Gràcies. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
Obrim el nostre espai de dret ara amb en Cels i en Francesc, que, com ens han dit al principi, ens parlaran d'un cas que ha aixecat molta polèmica aquests últims dies, com ha estat el de l'Institut Joan Fuster, en què un nen amb una ballesta va entrar a la Sagrera i va ferir a diversos companys seus d'institut i va acabar amb la vida d'un professor seu. Bona nit de nou.
Bona nit.
Bona nit.
I bé, a mi m'agradaria preguntar-vos, una de les coses que m'ha creat més l'atenció d'aquest cas és que el nen aquest, perquè era un nen de 13 anys, és inimputable davant la justícia. Què vol dir això?
Bé, jo, si us sembla, primer hauríem de fer una mica l'explicació del factor edat, del factor edat en les conseqüències jurídiques, no? L'edat és un dels factors i criteris que l'ordenament jurídic, totes les branques del dret, s'ocupen d'una manera o altra de veure les conseqüències jurídiques que s'atribueixen als actes que fa una persona, siguin de naturalesa penal, civil, laboral, per veure si són vàlids, si no, i quines conseqüències produeixen, si es poden castigar o si no. A partir d'aquí, partim de la base general, és la majoria d'edat als 18 anys, que fins i tot la majoria d'edat dels 18 anys està establerta en la Constitució. El seu article 12 diu que els espanyols són majors d'edat als 18 anys. A partir d'aquí, dels 18 en amunt, bé, en principi ja es té la majoria d'edat, que suposa una plena capacitat, a no ser doncs, que hi hagin limitacions imposades per sentències judicials civils que limitin l'actuació de les persones, doncs, ja sigui que tinguin la seva capacitat cognitiva, doncs, bé, persones discapacitades que siguin declarades així per sentència. A partir d'aquí, clar, entre el naixement i els 18 anys és un període que és precisament en el que la persona humana doncs es anirà formant i anirà adquirint els valors de la societat en la que s'inserta, i en aquest sentit, clar, des del naixement als 18 és on s'establiran més graduacions, i clar, tenim diverses edats referència. Així, per exemple, si ens centrem en el dret penal, els majors d'edat penals són els 18 anys igualment, que és aquí són els destinataris naturals a qui se'ls aplica el codi penal si cometen un delicte o falta que s'hi prevegui. A partir d'aquí, entre 14 i 18 anys, s'aplicaria la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor, que s'aplica, o sigui, els destinataris naturals són entre 14 i 18 anys, tot i que es preveu que en alguns casos fins als 21 anys, amb complint requisits, es pot aplicar. I de menys de 14 anys en avall, per tant, en aquest cas també, perquè tenia 13, em sembla, a partir dels 14 en avall no hi ha conseqüències jurídico-penals, sinó que s'apliquen altres disposicions en matèria de dret civil i de protecció als menors, que es conceben, ja ho dic, com a protecció al menor, no pròpiament com a càstig. Així, igualment, també, en el marc del procediment penal de menors, que és el que seria entre els 14 i 18 anys, hi ha uns principis, bé, les garanties són les mateixes que en el procediment penal per majors, del dret de defensa, de no declarar-se culpable, el dret a guardar silenci, el dret al jutge ordinari predeterminat per llei, però hi ha diferents principis, no s'imposen penes sinó mesures, i hi ha uns altres criteris. Però a partir dels 14 ara debatrem una mica quines són les reaccions de l'ordenament i si us semblen bé.
Abans de tot m'agradaria fer l'apunt. Llavors ens estàs dient, Cels, que perquè quedi clar als oients, el cas d'aquest nen, si hagués tingut 14 anys sí que hagués pogut ser jutjat pel que va cometre, però com que en tenia 13 no podia ser jutjat.
Sí, efectivament. Sí. És a dir, si hagués tingut 14 o més, diguem, com que hauria eventualment comès un fet que està previst com a delicte en el Codi Penal, diguem, seguiria un procediment una mica diferent, s'aplicarien unes altres reaccions que no són pròpiament penes, no són penes, sinó que són mesures, perquè hi ha uns principis de preponderància de l'interès superior del menor i altres principis orientadors del procediment penal de menors, on hi ha una àmplia intervenció del Ministeri Fiscal, és un procediment especial, específic, i en aquest sentit, amb el 13 anys, no pot ser jutjat.
Bé, doncs en aquest cas a mi, ja que us tinc aquí i sou en aquesta taula els més experts en lleis, m'agradaria demanar-vos la vostra opinió. No sé si creieu que s'hauria de modificar les lleis i el Codi Penal perquè casos com aquest haguessin de ser jutjats o no.
Crec que precisament en aquest tema en concret, malgrat totes les altres deficiències i defectes que pugui tenir la llei, en aquest cas concret, pel que fa a establir quin és el límit d'edat per poder imputar o no a un menor, crec que és correcte, perquè precisament estem parlant d'una edat molt baixa. A vegades la societat criminalitza molt, prejutja, no? Fa un judici més que res moral, de valor, entenent que aquesta persona és ja dolenta per si, no?
O que està malalta, si em permets.
O que
té
està
un
malalta.
Problema...
Val, que està malalta, però el cas és que de manera racional i en unes circumstàncies normals ningú s'aixeca un dia i diu mira, avui com que no sé molt bé què fer, m'avorreixo tal, vinga, mataré algú tal. No, això evidentment no és així. Si fos així, doncs la societat seria molt diferent de com la coneixem.
Pensa una cosa, pel que va dir la premsa, vull dir, em fixo en això, que deia que tenia una llista. Tenia una llista amb la gent que li queia, diguem, malament i que pretenia matar, vull dir...
Efectivament, hi ha hagut aquí una clara premeditació, però és que, de fet, és curiós, perquè aquí estem debatent molt i s'està dient que és que no se'l pot jutjar perquè no tenia més de 14 anys, però és que en realitat, aplicant els coneixements jurídics que ara mateix, diguem, disposem els que, en aquest nivell, no, dels estudis, és que si s'hagués pogut jutjar igualment, hauria sigut declarat no culpable, perquè si efectivament va actuar conforme a un brot psicòtic, els brots psicòtics, segons hem pogut consultar, afecten a les persones d'una manera tan forta i tan potent que pot ser que no puguin arribar a discernir entre el bé i el mal, que els seus actes estiguin totalment condicionats per aquest trastorn.
Però ell tenia realment algun problema mental en aquest sentit? S'ha de pogut... És el que deia la ministra, no sé si ho va dir o algú ho va dir, no sé qui ho va dir.
La consellera Irene Rigau, que estàvem davant d'un nen malalt. Bé, nosaltres aquí no tenim cap informe de cap psicòleg, només ens podem posar en la pell de pensar com es pot actuar a nivell de justícia si aquest nen tingués algun brot psicòtic i com es podria actuar si no ho tingués.
És que és el que es busca, jo crec, en primera instància, voler demostrar que tenia un problema. I a vegades això també, jo ho posaria a vegades en dubte, perquè moltes vegades aquestes... S'ha de tenir molt present les circumstàncies en les quals aquest nano vivia, perquè per dur a terme això... En el cas que no estigués malalt, és per fer-s'ho mirar realment, eh? Vull dir...
És que creieu que...
Això algú... es busca la justificació.
Però creieu que algú sense un problema o uns problemes suficientment greus comet un acte d'aquests? Un brot psicòtic no és una cosa que sigui momentània ni que duri ni tan sols unes hores, sinó que pot allargar-se fins i tot mesos. Per tant, efectivament, en cas que fos així, la causa del seu comportament estaria totalment condicionada per aquesta situació i no tindria... És que, insisteixo, inclús sent un major de 18 anys, una persona que actuï per un brot psicòtic és molt probable que sigui declarada no culpable. I quan estem jutjant algú, hem de mirar si aquells fets, aquells actes que ha comès, primer, si estan al Codi Penal. Si tot ja estan al Codi Penal, si diguem, per dir-ho d'alguna manera, que s'entengui més o menys, si són contra el dret, si són contraris de dret, perquè potser estar en el Codi Penal, no? El Codi Penal diu, està prohibit matar, ja, però si estan a punt de matar-te tu sí que pots matar, i per tant no va contra
el
dret. Exacte. No seria el que es diu tècnicament antijurídic. I després, un cop hem comprovat que està al Codi Penal i que, a més, va contra el dret, hem de mirar si és culpable, si hi ha culpabilitat. I per mi, si hi ha culpabilitat, el que hem de comprovar és que va poder actuar conforme a la raó, que no estava...
Hem de verificar en si les circumstàncies,
exacte,
en si del subjecte,
en una situació,
i hem de veure si es troben o no immers en alguna causa d'inimputabilitat.
Exacte.
Però més enllà del fet que se'l pugui imputar, jutjar o aplicar-li una pena, que crec que ja queda clar que no. A mi el que també m'agradaria preguntar-vos és si es contempla algun mecanisme per sotmetre casos així en algun tipus de tractament o per reorientar-lo.
Evidentment.
Encaminar-lo cap a una millor salut mental.
És a dir, per aquests casos de menys de 14 anys, clar, com dèiem, l'ordenament agafa el factor edat i mira raonablement què és el que pot fer un o què no, i la flexibilització i la mesura que han de tenir les conseqüències jurídiques dels actes que fa. A partir d'aquí, de menys de 14 anys no estem en l'àmbit penal, sinó que el que preval és, en realitat, és l'educació del menor. I és més una qüestió de... És a dir, no es concep com a anem a atacar-lo, anem a dir que és culpable, sinó es concep des de la perspectiva de que anem a protegir aquest menor, perquè té alguna mena de problema, algú no ha funcionat en els estadis previs, doncs, de la formació i l'aprenentatge, algun mecanisme ha fallat, que és en el que ara també havien dit que es volen centrar en l'educació específica en els centres educatius.
Jo crec que donem pressuposat que té un problema mental, però jo insisteixo en posar en dubte això. Si hagués estat tan evident, no et dic que no, si hagués estat tan evident que mirant la història del mèdic i diuen, ostres, sí, doncs tenia senyals de comportament estrany, però tota la gent que el coneixia deia, ostres, era un noi normal, un noi que semblava com el que passa pel carrer, vull dir, no donava a entendre
final,
això.
En casos aquests, sempre que hi ha una desgràcia, sempre es crea el gènere periodístic de era un noi molt normal, treia bones notes, sempre deia bon dia, però al final tot ho basem en estereotips superficials. Probablement aquesta gent que parla ni tan sols coneixia bé el noi en qüestió.
És probable, no et dic, si no et dic que no, és probable, però donem per suposat des del principi que té un problema mental.
Home, a mi això em suscita una reflexió. Quan tu decideixes entrar, tinguis 13 anys, 17 o 29... Quan decideixes entrar a un institut o qualsevol lloc amb una ballesta o amb una arma i matar algú i començar a disparar a la gent que qualsevol que et trobis, o quan algú comet algun assassinat, per mi és obvi que algun problema mental ha de tenir.
Algú falla, diem, no és l'estàndard que s'ha... No és la conducta esperada.
Exacte. És el que comentava abans, no? Ningú s'aixeca un dia i diu, mira, va, vinga, avui mataré algú. I si en el remot cas que això fos així, que segur que alguna vegada doncs, ha sigut així... Llavors ens hem de plantejar com a societat com estem fent funcionar el nostre sistema educatiu, els nostres serveis socials, perquè a més estem parlant, de, en aquest cas concret, d'un menor que, segons sembla, doncs, pel que fa a l'entorn social era el correcte, l'adient, i pel que fa al seu comportament abans de cometre els fets, doncs aquesta suposada malaltia mental pot actuar sense que sigui percebuda per la comunitat educativa i no és habitual, és a dir, el normal és que sigui detectada, però també hi ha supòsits que diguem que són indetectables, que són molt difícils de detectar i que lamentablement doncs, acaben causant aquests danys. Però bé, encara que pugui semblar difícil d'entendre, dur, doncs crec que hi ha supòsits, no dic que aquest sigui el cas perquè hauríem de veure què passa al final si hi ha malaltia, o si hi ha aquesta malaltia o no.
Exacte.
Però hi ha supòsits, semblen aquests on hi ha pel mig malalties o trastorns mentals, que els hem d'acabar equiparant als accidents de cotxe, és a dir, podem reduir el percentatge, reduir-lo, que és el que hem de fer, però sempre hi haurà un petit marge que se'ns escaparà de les mans i que no té més explicació que un accident, perquè no es pot evitar.
Clar, i
a sé més... que sona fort, però...
Sí. I clar, com dèiem, en aquest cas el que funcionarà és tot una altra mena de mecanisme de funcionament, no? A partir d'aquí esdevindrà important una cosa... Bueno, en el terreny jurídic, bé, s'hauria de mirar fins on es podrien buscar doncs, responsabilitats de caràcter econòmic amb els pares o no. I doncs, averiguar l'entorn social en el que s'ha desenvolupat el menor per veure si se l'ha format bé i perquè en certs casos doncs, els pares podrien respondre econòmicament dels danys, no?
Perquè en casos com aquest estem parlant que la responsabilitat recau en els progenitors del noi.
Bé, a veure, en principi, en el que seria la responsabilitat civil, els pares responen pels actes dels menors, dels fills que tenen, o sigui, dels que ostenten la tutela parental, la tutela legal... I clar, és com per exemple l'empresari respecte del seu empleat o per exemple doncs, les administracions respecte dels funcionaris, depèn, hi ha mecanismes que fan això, evidentment, també a vegades, clar, però ja és diferent, per exemple, els centres educatius també poden respondre, evidentment, per danys que ocasionin un mestre de l'escola, doncs es pot dirigir algú a accionar contra l'escola i després l'escola, diguem, anar contra el mestre per refer-se amb l'ingrés que ha satisfet, no? Però bé, que en alguns casos s'atribueixen aquestes responsabilitats, però en tot cas, clar, evidentment, la responsabilitat penal, que en aquest cas no hi és personal, no és traslladable a ningú. En canvi, les responsabilitats econòmiques que se'n derivin, les indemnitzacions sí que a vegades poden ser traslladades a altres subjectes. Això és en el terreny jurídic, però en aquest cas, com que funcionem en una altra visió, en un altre mecanisme, el que haurem de vigilar són factors extrajurídics, és a dir, hauran d'intervindre professionals experts en la matèria, psicòlegs i altres especialistes que avaluïn quin és l'estat d'aquest nen, quin tractament se li haurà de donar i com fer que no torni a fer-ho més.
Totalment d'acord, sí.
En fi, a mi, però, el que m'hagués agradat en un cas com aquest, que és una tragèdia, que és terrible, és que ens servís no tant per plantejar-nos, encara que aquí ho hem fet, què s'hauria de fer amb la legislació respecte als menors d'edat i als menors de 14 anys, sinó...
Sí, no, jo penso que deixar-ho tal com està.
Jo crec que també.
Sí, crec que aquí els quatre arribaríem a un acord. Sinó, de fet, jo crec que potser el que ens hauríem de plantejar és quins són els nostres centres educatius, quins instituts tenim, quines escoles públiques tenim, perquè al cap i a la fi, el cas que ha passat a l'Institut Joan Fuster a la Sagrera, que recordem que va morir un professor, és un cas de violència portada al màxim extrem. Però vosaltres, que com jo teniu l'etapa a l'institut bastant propera, encara la recordeu bastant, quants casos de violència recordeu en el vostre dia a dia a l'institut o a les escoles de secundària? I ja no parlo de violència física també, sinó violència verbal o psicològica. Potser el que ens hauríem de mirar és intentar reduir aquests casos de violència que es donen a les escoles, que almenys en l'època en què jo era estudiant de secundària i de batxillerat eren més freqüents del que seria desitjable. No sé com ho veieu.
Jo crec que tens raó en tot el que has dit, ara mateix et subratllo tot el que has dit, i penso que cada cop que avancem en aquests últims anys, sobretot, jo recordo en l'època que també estudiava, estudiàvem, vaja, que sí, que hi havia molts casos d'aquests i era bastant repetit, i penso que cada cop va a més això. I jo crec que això és un problema més, no està solament en el context específic del nen o la família, o jo crec que és un context en general de la societat, que la societat té un problema, la societat té un problema d'arrel, i això s'ha de tractar des de l'arrel mateixa. El sistema educatiu s'hauria de millorar en aquest sentit, i és el que deia el Cels abans, la formació és important, els mestres haurien d'intentar empatitzar més amb l'alumne, que jo crec que això és una cosa que no, almenys en tot el temps que he estudiat, no és una cosa que hagi vist així de cara a cara. Jo em fixo molt en els sistemes nòrdics, que no canvien de professor en tota la primària o secundària, només tenen dos professors o tres perquè el professor pugui conèixer cada alumne en específic i pugui tractar-lo d'una manera propera, que es pugui preocupar dels seus problemes específics de cada un, i allà un professor o treu matrícula d'una hora a la universitat o no és professor. I jo crec que en aquest sentit és això, que s'ha de tractar des d'arrel perquè aquestes coses no puguin passar, perquè no solament són factors que recauen a casa o a la família, són factors també dels centres, de la preocupació que els professors tenen pels seus alumnes. I penso que si això es tractés des d'una perspectiva sèria, podria reduir-se i potser aquests casos serien pura anècdota.
En aquest cas, quina és la causa per la que s'ha fet tant ressò? Perquè, clar, morts n'hi ha...
Perquè hi ha hagut un mort.
Morts n'hi ha tot el dia. Clar,
és el que
la qüestió és que hi ha hagut el mort, llavors, clar, és això, és la, que hi ha hagut aquest resultat o conseqüència de mort que, del qual normalment, clar, s'espera doncs trobar si ha estat causada per algú que pugui respondre, i clar, ens hem trobat que doncs mira, hi ha una mort, és un fenomen d'aquests que es persegueix, però clar, venia, diguem, d'una cosa petita, no? d'un menor de 13 anys, i en aquest sentit és això que dius, clar, diguem, el resultat al final sí que és el mateix, però ve d'un subjecte doncs, que s'haurà d'examinar per a...
En fi, si us sembla, ho deixem aquí. Jo només volia comentar això, que m'hagués agradat que per causa d'aquest fet tràgic, lamentable, haguéssim centrat més el debat en el tipus de sistema educatiu que tenim, però, en fi, ara vosaltres ens heu portat aquest cas, ens heu ajudat a entendre una mica millor, ara ja entendrem com actua la justícia en casos que impliquen menors d'edat, i si us sembla, marxem a filosofia i a veure si tractem algun tema una mica més alegre.
Mora na filosofia pra que rimar amor.
Obrim ara sí el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens venia a parlar de llibertat i responsabilitat amb un filòsof que aquesta vegada és bastant contemporani als nostres dies, com és Sartre.
Exactament, Pol. Doncs sí, avui parlarem de Sartre, sobre el tema de la llibertat que ell entén des d'un punt de vista existencialista, de la llibertat i la responsabilitat, i intentarem definir el per què considera el filòsof que la llibertat és la, diguem, la major responsabilitat que hi ha. Per Sartre, la llibertat configura l'existència de l'ésser. I aquest és un factor fonamental per entendre el paper determinant que té la llibertat i, per consegüent, que tindrà la responsabilitat que suposa aquesta llibertat en el nostre ésser. Com a aspecte biogràfic que m'ha cridat l'atenció, Sartre va renunciar al Premi Nobel de Literatura l'any 1964, i tinc aquí una cita de l'hemeroteca de La Vanguardia, on el qual dona l'explicació, a mi m'ha causat bastant interès, no? Perquè és curiós que un filòsof de les característiques de Sartre pugui arribar a renunciar al Premi Nobel, no? Deia el següent: Sartre reafirma que su rechazo al premio es consecuencia de su ideología política, a la par que argumenta que su renuncia al cobro de la cantidad obedece a esa misma razón. És a dir, Sartre, diguem que ve des dels pensaments marxistes i des de la seva ideologia política no sentia que havia de, no li semblava raonable cobrar uns diners a través d'aquesta institució, i va renunciar al Premi Nobel. I jo crec que és un, que en aquest cas l'honra, no? Perquè el fet de renunciar a tots aquests diners i aquesta, el fet aquest de tenir més rellevància, no? Va semblar interessant. Però bé, entrem ja en temàtica, i per parlar de la llibertat i de la responsabilitat, primer hem de fer una ullada al que Sartre entén per consciència, per món i per ego. Perquè moltes vegades quan una persona diu: oh, quin ego més pujat que tens, doncs a vegades això no és el mateix parlar de consciència i parlar d'ego. I ara en certes obres de la seva filosofia ens parla d'això. En un text específic, la transcendència de l'ego de l'any 38, Sartre agafa la consciència intencional de la fenomenologia de Husserl, que ja vam parlar-ne amb el professor que va venir una vegada al cafè,
el Ricardo Mendoza,
exactament, que va parlar de la fenomenologia de Husserl. Doncs Sartre agafa aquesta consciència, cosa que va provocar molta crítica en els sectors marxistes d'aquell moment, degut a que era, no els agradava que sorgís l'existencialisme d'una forma potent. Aquesta intencionalitat de la fenomenologia expulsa la consciència cap a fora. És a dir, quan nosaltres ens diem: la meva consciència em diu tal, com la ubiquem dins nostra, la consciència? La consciència està dins nostra? Doncs no. Per Sartre, la consciència no està dins nostra, està fora, està en el món. No hi ha una consciència per un lloc i un món per l'altre. Hi ha consciència de món. La consciència, diguem que agafa distància del món, però són coses diferents, i està la consciència fora d'aquest món. És a dir, és complicat d'entendre, perquè moltes vegades ens arribem a pensar: ostres, la consciència està dins meu, està en el meu interior i em diu què de fer o em diu què pensar. Doncs no, la consciència està fora, està en el món. I ara entendrem una mica el per què. Té molt a veure amb el que Sartre ens diu en L'ésser i el no-res, el seu best-seller filosòfic per excel·lència, on troba i ens exposa dues modalitats de l'ésser: l'ésser en si i l'ésser per si. L'ésser en si és el que és el que hi ha, és el que mai canviarà. Per exemple, un arbre que tinguem al nostre voltant és un, podríem dir que és en si, perquè sempre serà igual, no canviarà. I enfrontat a aquest ésser en si, trobem l'ésser per si, i l'ésser per si és aquell ésser que es projecta. És projecte futur, és projecte arrojado, diguem, un projecte projectat cap al futur. En aquest cas és diferent, som nosaltres, l'ésser aquest, diguem, un ésser per si, un ésser que canvia. I doncs això, la fenomenologia de Husserl li serveix a Sartre perquè la consciència, sortint de si, surti cap al món. I aquest és un punt de vista molt important, ja que per Husserl, ara introduirem el concepte d'ego, l'ego és, per Husserl, transcendental. I Sartre ens dirà que és transcendent, que està fora. La paraula transcendent que surt, que està fora. I per Husserl, l'ego transcendental està un cop, el trobem un cop després del procés fenomenològic de vivències que tenim dins la nostra consciència. I dins la nostra consciència hi ha l'ego, aquest ego transcendental. Però en Sartre no. En Sartre l'ego està fora, és transcendent, no té res a veure amb això. I té molt a veure en la seva obra, bueno, obre unes conferències que Sartre va donar a París. L'existencialisme és un humanisme que ens donarà a entendre de que l'existència precedeix a l'essència. Normalment, en molts filòsofs en l'antiguitat, ja ho hem estudiat, per aquests filòsofs un objecte tenia una essència. En aquell objecte hi ha l'essència. En canvi, en l'ésser humà la cosa va diferent. Per Sartre, l'ésser humà, l'existència precedeix a l'essència. I per Sartre, en l'ésser per si, en Sartre, és un no-res. Nosaltres, actualment, som un no-res, perquè som projecte futur. Som els projectes futurs de la consciència. I actualment som un no-res, perquè aquesta consciència sempre està projectada cap al futur. I aquí trobem la diferència entre això, entre el que és, i l'ésser per si, en aquest cas l'home, és el que no és. L'home és el que no és, perquè actualment som un no-res, som una nada, som un no-res, i aquest ésser per si està projectat cap al futur. I llavors entrem aquí en el tema de la llibertat humana. Per Sartre, som individus que som lliures, i degut a aquesta llibertat estem condemnats a ser lliure. I jo, com que l'ésser humà primer existeix, primer existeix, o sigui, no té essència, deixem l'essència als antics, perquè ens entenguem una mica. O sigui, jo tinc un arbre i en aquest arbre hi ha una essència. Hi ha una essència en aquest arbre, està en l'objecte. Però en l'home no. En l'home no hi ha essència. Som primer existència. I a través de les nostres eleccions lliures ens donem el nostre ésser. És aquesta confrontació entre les coses que són i la consciència, en aquest cas, que és el que no és, i l'home és això que no és, és aquest per si que no és. I és bastant curiós perquè el fet aquest de que Sartre ens dirà que l'home està condemnat a ser lliure, és a dir, sempre és lliure. I una frase que m'ha causat bastanta atenció, ja ho veureu, és bastant conflictiva, és el torturado el que en la tortura decide libremente que no da más. És a dir, tu tries el que vols ser, tu dones l'essència a través del teu ésser. L'existència la tenim donada i a través d'aquesta existència ens donem el nostre ésser. En Husserl era diferent. En Husserl, un cop després del procés fenomenològic, descobríem en l'ego, l'eidos, l'essència que teníem dins nosaltres, dins la consciència, dins l'ego. Però entenem que la consciència agafa una distància amb el món i que l'ego està fora de la consciència. La consciència està buida. La consciència és un no-res. No som res, som simplement els projectes futurs de la nostra consciència. I a través d'aquestes eleccions que nosaltres, en el dia a dia, quan nosaltres elegim fer una cosa, nosaltres a través de les nostres eleccions ens donem el nostre ésser. I això és aquesta condemna de ser lliure. L'únic que no podem triar és entre ser lliure i no ser lliure, perquè ho serem. Sempre ho serem. O sigui, jo, obviant tot el que serien les normes jurídiques en aquest cas, jo dic, jo si robo un banc, jo trio robar el banc i sóc lliure de triar robar el banc i el robaré. I no hi ha més. Vull dir, és aquesta la llibertat com quelcom absolut. Nosaltres som éssers lliures, som un no-res que a través de les eleccions que fa es dona el seu ésser, es dona la seva essència i a partir d'aquí és lliure.
I llavors, ara, Adrià, em ve al cap el que hem estat comentant abans de començar el programa, que és clar, llavors, per exemple, en l'època en què hi havia l'esclavitud, Sartre també defensava que aquesta gent, els esclaus, eren lliures?
L'esclau era lliure de triar no voler més ser esclau. És a dir, l'esclau podia dir no vull ser esclau. Soc lliure de triar no ser esclau. Si l'esclau és l'exemple similar a la del torturat. El torturat segueix sent torturat perquè ell decideix ser torturat. Sent torturat, vull dir, i ell decideix dir, al final és ell que ho decideix. I dic, en aquest sentit, ser esclau, doncs l'esclau ho decideix.
Però en aquest cas, l'esclau no pot assumir la llibertat, entenint llibertat com el concepte que entenim nosaltres normalment la gent quan parlem, que és que no estem sotmesos a ningú. Perquè probablement l'esclau, per posar-te un exemple, decideix molt bé, deixo de ser esclau, agafa l'amo i el pela, parlant clar.
Sí, però és això, aquesta elecció l'ha fet. Com que som un no-res, com som una nada, un no-res, i ens donem a través de les eleccions la nostra essència, el nostre ésser, doncs és això. Pot ser, sí, sóc esclau i dic no vull més, i em pelen. Sí, bueno, però jo he estat lliure de decidir-ho. És això, sempre ets lliure.
Però llavors estem parlant...
Per això és una condemna. Per això és una condemna a ser lliure, perquè sempre ho seràs, facis el que facis. O sigui, siguis la situació que tinguis en aquest sentit.
Aquest cas em sembla la condemna al raonament clau per entendre Sartre, perquè...
Aviam.
Digues, Francesc, digues.
He posat molts conceptes sobre la taula, ho entenc. És que és complex.
Necessitem temps per pair-ho.
Sí.
No ens hi quedem aquí a la taula.
Espero que em condemnin sempre a tenir menjar, perquè espero no tenir mai gana. M'entens?
A veure, repeteixo que...
Espero que em condemnin a tenir menjar sempre perquè no vull tenir mai gana.
Home, Francesc, però... però tampoc és això, no? Vull dir...
O sigui... Bé, que sigui sempre, no entenc, no acabo de veure perquè és necessàriament una cosa negativa. Espero que hi hagi sempre sol, perquè el dia que el sol s'apagui, doncs la Terra em sembla una mica...
Ja, però ho enfoco dins en aquest sentit de que sempre som lliures. O sigui, jo ara he triat venir aquí i a través d'això jo m'estic donant la meva essència venint aquí i després triant entre una cosa o una altra i a partir d'aquí jo em dono al meu ésser. Per això l'existència precedeix a l'essència. Fins ara, com hem vist moltes vegades, vale, sí, en l'objecte sí que hi ha essència, però també en nosaltres, en l'ésser humà, hi havia una essència o un arjé o el que li vulguis dir, però no, en Sartre no. Llavors, per això m'ha semblat també interessant posar sobre la taula el seu aspecte fenomenològic d'aquell com entén el món. Nosaltres som un no-res projectat cap al futur, i com que sempre estarem triant les decisions que ens prenem des del passat i en el futur. O sigui, si ho enfoquem des d'una altra perspectiva, ho enfocaré des d'una altra perspectiva. És a dir, nosaltres podríem dir que som el nostre passat, perquè són totes les eleccions que hem triat en el nostre passat. És aquest en si que és estàtic, és el que no podem modificar, és immodificable. Però a la vegada no som el nostre passat. O sigui, ho som perquè ho hem triat, però no ho som perquè, com que ell també ens està dient a la vegada que som un no-res projectat cap al futur, sempre hi ha l'opció de que jo pugui ser una cosa nova. M'enteneu? O sigui, jo durant la meva vida he triat...
Crec que ens entenem el plantejament, però xoca amb el concepte que tenim en la nostra societat de llibertat.
I per això som responsables.
Perquè al cap i a la fi nosaltres som que podem tenir una llibertat, però és una llibertat condicionada a que, segons quines decisions prenguem, rebrem unes conseqüències que no són desitjades per nosaltres.
Per tant, ja no som lliures.
I la sensació és que en el plantejament que ens estàs explicant, que va formular Sartre, aquestes possibles conseqüències que puguem rebre que no són desitjades per nosaltres en queden fora.
Hi ha el factor de la responsabilitat que entro ara. O sigui, nosaltres som lliures i som completament responsables de les nostres accions. O sigui, la llibertat i la responsabilitat van completament lligades. I és el problema que després sorgeix. Per això nosaltres, dirà Sartre, som un ésser que ens angoixem, perquè ens veiem lliures. O sigui, quan Sartre, en el seu procés fenomenològic i quan l'individu entén tot això, a l'home li produeix angoixa d'aquesta llibertat. Una frase de Kierkegaard que diu: l'angoixa és el vèrtigo de la llibertat. I aquí, en aquest sentit, quan nosaltres ens adonem que som lliures completament després d'aquesta teoria en segons Sartre, doncs ens angoixem a través d'això, perquè moltes vegades, segons ell, no podem acceptar aquesta llibertat, perquè és una cosa tan gran que diu: no, jo no, això em sembla massa complex, no, jo sóc lliure però fins a cert punt, no, també estic condicionat, tal, no sé què. Però això que esteu fent vosaltres és el que Sartre dirà: actuar amb mala fe, t'autoenganyaràs de la teva pròpia llibertat. Tu ets lliure sempre, i si dius que no, dirà que actuaràs amb mala fe, dirà que no, que és que sents el vèrtic de la llibertat, el veus i t'autoenganyes, i actuar amb mala fe és autoenganyar-se.
Sí, segons Sartre, en Cels i jo seríem gent amb mala fe i angoixada.
Sí, podria ser que sí.
Estic fent una mica de demagogia, sí, però...
Segons Sartre i segons jo també, eh? Sí, sí, sí. No,
és broma. Per això, el ser condemnats a ser lliure ens produeix aquesta angoixa en l'ésser humà, que veiem aquest vèrtic, aquest ostres, però no, llavors me'n vaig, actuo d'una, dic, em trec un argument de la màniga i dic que no sóc, bla bla bla, i això és actuar amb mala fe, perquè és un autoengany, perquè sempre ets lliure.
Però també ens parlaves de la responsabilitat de Sartre. Què entén Sartre per responsabilitat?
És la responsabilitat dels teus actes, a través dels... O sigui, tu ets lliure i segons la teva llibertat ets responsable d'aquests actes. Diguem que la llibertat humana, en aquest sentit radical, sartrià, és la vocació de negar tot això que ens rodeja la realitat i de projectar una realitat alternativa a partir dels nostres desitjos i passions lliurement assumits. I a partir d'això, ser responsables de cada una d'aquestes accions. O sigui, tu ets lliure, però també ets responsable. I com que l'home és un no-res, és la disposició permanent a triar i renunciar o revocar el que vols arribar a ser, a l'essència que tu et vols donar, perquè primer ets existència, no ets essència. D'aquí la contraposició amb Husserl, que Husserl no, perquè Husserl, tu, quan trobaves l'eidos i l'essència, doncs tu allà tenies l'essència, però és això també el factor important, i també la importància de la consciència i de l'ego. O sigui, nosaltres no podem fugir de la nostra responsabilitat, perquè és el que tornàvem a dir fa un moment. Si nosaltres fugim de la responsabilitat que tenen els nostres actes, actuarem amb mala fe, perquè ens autoenganyarem de la nostra llibertat, i llavors la responsabilitat no entrarà en escena. És a dir, nosaltres hem d'acceptar aquesta llibertat, hem d'acceptar que som responsables d'aquesta llibertat i no eludir-la, i no fugir-ne, perquè si fugim d'aquesta responsabilitat, la llibertat és correlativa a la responsabilitat. Som lliures i a través d'aquesta llibertat som responsables de les nostres accions i no podem eludir-la, perquè si eludim, doncs actuarem amb aquesta mala fe, amb aquest autoengany. I és això, som aquest no-res. I a mi, a l'hora de llegir-lo, doncs, ostres, sona molt bé, perquè contrasta molt amb l'antiguitat.
Sí, però jo penso que, com deia en Pol, no és la concepció que tenim ara, perquè aquí el que fa és partir de la plena llibertat al principi i la responsabilitat la concep com a algo que sempre va posteriorment.
Que és correlatiu.
Que s'ha d'ignorar, però és que nosaltres el que és la responsabilitat ja sabem, diguem, de la nostra llibertat, quina responsabilitat se'n pot derivar, de manera que la responsabilitat ens limita la llibertat.
Però primer hi ha la llibertat. Primer nosaltres ens adonem que som lliures i a través d'aquesta llibertat hem d'acceptar les eleccions que hem fet i a través d'aquesta responsabilitat d'acceptació de les nostres accions, doncs ens donem el nostre ésser. I si al·ludeixes això, no val. Actues tant, t'autoenganyes perquè això és així, tal qual és. I això se relaciona amb la fenomenologia de Sartre. Per això he volgut entrar en l'ésser en si i l'ésser per si. Nosaltres, en l'ésser per si som aquesta consciència, som aquest no-res, i llavors es relaciona amb això de la llibertat. O sigui, tu no pots dir, no pots fugir d'aquest argument, perquè si fugis d'aquest argument t'autoenganyaràs. I la llibertat, quan tu te n'adones d'aquesta llibertat, te n'adones en correlació a la responsabilitat que suposa tenir aquesta llibertat. Aquesta llibertat requereix molta responsabilitat i no has de tenir vèrtic, perquè si no, t'autoenganyes.
Llavors, Adrià, sembla que el que ens estàs intentant dir, almenys si ho entenc bé, és que segons Sartre...
És complicat.
Sí, és un tema complex, la veritat és que sí, però som éssers radicalment lliures, però que la nostra responsabilitat és el que ens porta a posar més o menys límits a la nostra llibertat.
Sí, podria dir-se d'aquesta manera, perquè la responsabilitat marca que acceptem el vèrtic de la llibertat i que lluitem per la nostra llibertat.
Doncs et sembla si ara que creiem que hem entès el concepte de llibertat de Sartre ho deixem aquí? Un tema que m'ha semblat molt interessant, encara que aquest senyor digui que actuo de mala fe i que sóc una persona angoixada.
Però això justifica moltes coses, vull dir, aquest argument justifica les excuses que moltes vegades ens donem de ai no, és que això no ho puc fer perquè tal, tal, tal. No, tu sempre ets lliure de fer tot el que tu vulguis i et plantegis fer. A mi per això m'agrada, perquè moltes vegades la gent ens surt amb excuses de que no, això no, això no podem fer, això tal. Sempre pots fer-ho, sempre pots triar-te el teu ésser.
Doncs fem una cosa, jo et prometo que ara quan arribi a casa em posaré a reflexionar sobre el que deia Sartre i si et sembla,
perfecte,
un altre programa ho reprenem i podem donar més voltes a aquest tema que a mi la veritat és que em sembla molt interessant.
Perfecte. Doncs.
Ens tornem a escoltar amb més filosofia d'aquí 15 dies.
Genial, ens veiem.
Doncs ens anem cap al final del programa. Arribem ja al final del Cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansalari.cat/ràdio. Avui hem parlat amb el Quartet Croc i, com no, per acabar el programa ho farem escoltant música seva. I ho farem escoltant Pas de 4, una peça del compositor hongarès Miklós Máros. La peça va ser interpretada pel quartet el 26 d'abril de 2014 en el concurs obert d'interpretació per joves L'Arjau, de Barcelona. I aquí el que feu, us recomanem que obriu les oïdes, us deixeu portar per unes sonoritats diferents del que la majoria estem acostumats i gaudiu d'una peça que, almenys a mi, em sembla captivadora i desconcertant a parts iguals. Que tingueu un molt bon cap de setmana i ens tornem a escoltar d'aquí a 15 dies al Cafè de Punt 7 Ràdio. Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.